Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta pel matí i paraigües per la nit. La setmana acaba amb més sol pels matins i ruixats que ja arribaran a partir d'aquest vespre.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Més enllà dels ruixats que, com ens deia l'Albert, ja arriben a partir d'aquest vespre i que després ho ampliarem, i a més avui tenim secció amb ell i ens explicarà allò que ens explica cada divendres, les curiositats meteorològiques, i a més aprofitem per fer un repàs del temps que farà els propers dies i aquest cap de setmana especialment. Més enllà d'això, us expliquem una cosa que va passar ahir al vespre, que és que la vaga de neteja de Pals, recordeu que hi ha una vaga convocada per uns quants dies a la segona, a la tercera setmana d'abril, dels treballadors de l'empresa FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, hi ha una vaga convocada per aquells dies, reclamen millores en el sou i negociar millores laborals amb l'empresa i exigeixen a l'Ajuntament que s'impliqui. També amenaçaven amb fer vaga a partir del dia 15 de juny. Això són els treballadors de neteja de l'Ajuntament de Pals. Doncs ahir al vespre tenien una mediació convocada amb la Generalitat a Girona i van acabar-la sense acord. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Després de la reunió d'ahir, l'empresa i els treballadors i treballadores no es van posar d'acord sobre els serveis mínims que s'haurien de cobrir i, d'altra banda, van proposar que l'Ajuntament assumeixi els costos econòmics que implicarien aquestes millores, cosa que s'hauria de discutir en un ple extraordinari. Així doncs, passen part de la responsabilitat a l'Ajuntament.
Passen part de la responsabilitat a l'Ajuntament, però recordeu que ja va ser el propi alcalde qui va dir que això és responsabilitat de l'empresa que té la concessió, perquè són treballadors seus. Aquí és caldrà veure si l'Ajuntament aquí realment hi té marge de millora. Són les 8 i 2 minuts, i més de 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Més enllà d'això, Palafrugell ha començat el tancament del clavegueram al xalet del Golfet. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palafrugell ha començat els tràmits per poder tancar el clavegueram del xalet del Golfet. De moment, si no es contesta des de la promotora, ho faran per Sant Jordi.
Dimecres a la nit hi va haver ple extraordinari a l'Ajuntament de la Bisbal i atenció, perquè es va aprovar inicialment el projecte de reforma del casc històric de la ciutat. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Arrenca el procés administratiu per la reforma del carrer Ample de la Bisbal, però no sense polèmica.
Creiem que hi ha prous dubtes de lo que és la mobilitat dintre lo que és el carrer. Hi ha prous comerços perquè impliquin doncs una revisió d'aquesta i també el que implica poder accedir a lo que és a la plaça Major.
Cap grup municipal hi ha votat en contra, però l'oposició es mostra molt crítica amb el procediment emprat i presentarà esmenes per tal de modificar el projecte.
Ciutadans denuncia l'alcalde de Torroella per mantenir els llaços grocs a la façana de l'Ajuntament. Ara, Santín, bon dia.
Bon dia. Un requeriment fixava dimarts com a data límit per retirar llaços grocs dels ajuntaments de Torroella i 6 localitats més. Davant l'incompliment a Torroella, la Junta Electoral va deixar aquest municipi un dia més de marge. Tot i això, a hores d'ara, l'Ajuntament del municipi de Dolors Bassa manté aquests símbols a la façana. Per això, Ciutadans ahir va denunciar a l'alcalde Josep Maria Rufí davant la Fiscalia de Girona, l'acusant de desobediència i propaganda electoral.
La policia local i l'Ajuntament de Pals alerten d'una estafa telefònica que ha afectat veïns del municipi. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Els estafadors es fan passar per empreses interessades en comprar documents de gent que està endeutada i així poder accedir a totes les seves dades. Aquesta és una estafa que està tenint lloc arreu d'Espanya, però també al municipi de Pals. L'Ajuntament i la policia local han donat a conèixer els números de telèfons per evitar més estafes entre els vilatans.
Arriba la 28a jornada de les lligues de futbol i amb ella el derbi palafrugellenc. Atenció, Palafrugell, Sauleda. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. Un derbi sempre són molt més que 3 punts, però a més, a Palafrugell hi arriba en plena lluita per una de les places d'ascens.
I seguint davant amb les aspiracions de l'ascens de categoria, que és el que tots volem.
En canvi, per a la Sauleda, instal·lada en una zona còmoda de la classificació, el partit té la transcendència que pugui tenir un derbi, però sense res més important en joc.
El nostre objectiu és emportar-nos els 3 punts cap a casa.
A Primera Catalana, el Palamós visita el camp d'un Sant Cugat amb moltes emergències i a segona, el Guíxols juga un partit vital contra el segon classificat, el Bescanó.
Un dia important, un cap de setmana important, per tant, pel futbol baix empordanès. Si no teniu ganes d'anar a veure aquest partit de futbol, en canvi sí que voleu instruir-vos culturalment, sapigueu que l'activitat cultural d'aquest cap de setmana al Baix Empordà passa per Torroella de Montgrí i també per Palamós, Martí Seguer.
Bon dia. Aquest cap de setmana us proposem una visita guiada a l'Espai Ter per dins, un concert de primavera al Teatre La Gorga o una cursa solidària Trail Walker Oxfam Intermón que acaba a Sant Feliu de Guíxols.
De seguida ens ho amplies. Moment per saber amb quin temps acaba la setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Arribem a la part final de la setmana a l'espera que ens creui un front fred que ens portarà pluges entre aquest vespre i durant la propera matinada. De moment, avui al matí serà força assolellat i fred a primeres hores. Cap a migdia la temperatura màxima pujarà més que ahir, però també aniran arribant les nuvolades que començaran a tapar el cel de cares a la tarda. Al vespre ja es podrien produir els primers ruixats i el vent de Garbí també agafarà força a partir d'aquest migdia. Pel cap de setmana tindrem un temps primaveral amb ruixats de tardes. Tant dissabte com diumenge al matí farà força bon temps, tot i que al matí de dissabte encara poden quedar restes de pluges de la nit anterior. Però les tardes creixeran nuvolades que poden anar localment acompanyades de tempesta.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Els grups i artistes que participen en l'edició d'enguany del Festival Ítaca han gravat una versió de la cançó Ítaca, de Lluís Llach, i un videoclip per reivindicar també els valors del festival, que aposta per la cultura com a motor de canvi d'una societat més justa i igualitària. Els Catarres, Oques Grasses, Lil Dami, Su, Pabla, Marc Parrot, Núria Graham, Judit Nederman, Roba Estesa o Guillem Roma col·laboren en aquesta iniciativa posant veu en l'enregistrament de la versió d'aquesta peça musical i convidat ja el raper Baltònic.
Viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg.
Ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg.
Que siguin moltes les matinades que entraràs en port, que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí.
Però no forcis gens la travessia,
és preferible que duri molts anys que siguis bé.
Tros de cartell que té aquest any el Festival Ítaca. Ja ho sabeu, podeu veure aquest videoclip a radiocapital.cat. Passen uns quants segons de les 8 i 10 del matí. Ahir va haver una reunió de mediació de la Generalitat per la qüestió de la vaga de neteja de Pals, que està programada per la segona vintena del mes d'abril d'aquest mes, entre treballadors i treballadores i l'empresa Federación de Construcciones y Contratas. De moment sembla que només hi ha una manera que es pugui desconvocar la vaga i, segons els treballadors i segons el resultat de la mediació d'ahir, passaria pel ple de l'Ajuntament de Pals. Més detalls, l'Eugènia Güell, que ho va estar seguint tot plegat.
Exacte, i seria en el cas que l'Ajuntament decidís assumir l'import econòmic que implicaria cedir amb aquestes millores que proposen els treballadors i treballadores. Sergi Brull, alcalde de Pals.
Encara no tenim, si sí, realment no se'ns ha fet arribar ni hem calculat nosaltres de quina quantitat o de quin increment en termes econòmics estem parlant, però en tot cas el que tocarà, doncs, amb l'equip de govern, doncs, és discutir aquesta proposta. I si finalment, doncs, debatre en el ple si realment ja estem d'acord. Aquesta seria la situació actual, en què insisteixo. Jo espero que aquest assumpte ho podrem resoldre sense haver d'anar una vegada escombraries en plena Setmana Santa, que el més perjudicat, doncs, serien els veïns i veïnes de Pals i tot el sector comercial.
Així doncs, l'alcalde confia que es resoldrà l'assumpte, però ara la responsabilitat econòmica sembla que s'ha passat totalment a l'Ajuntament, que haurà de decidir si se'n fa càrrec o no en un ple extraordinari que ara per ara no s'ha convocat. Si es decidís que sí, doncs es desconvocaria aquesta vaga. Aquest és l'únic acord al que van arribar ahir, perquè pels serveis mínims, per exemple, empreses, treballadors i treballadores proposaven coses diferents. Per part dels treballadors, deien que no volien fer serveis mínims de la neteja diària i volien cobrir un 30% dels serveis ordinaris de recollida d'escombraries durant els dies de vaga. I, en canvi, l'empresa volia una neteja diària total cada dos dies i la recollida d'escombraries cada 48 hores. Independentment d'això, ara el que interessa és si l'Ajuntament decideix aprovar encarregar-se d'assumir els costos de millora o no, perquè, en el cas que sí, la vaga quedaria desconvocada.
Però també això és una mica trampa per part de l'empresa, per part dels treballadors també, però per part de l'empresa, perquè és l'empresa qui ha de donar unes bones condicions de treball als seus treballadors segons la concessió que li ha ofert l'Ajuntament de Pals. L'Ajuntament de Pals encarrega a Fomento de Construcciones y Contratas que gestioni la neteja de la ciutat, del poble en aquest cas. Doncs Fomento de Construcciones y Contratas ha de contractar una sèrie de treballadors que tinguin unes condicions de treball òptimes, no? Ja veurem com es desenvolupa tot. Mentrestant, dos minuts perquè sigui un quart de nou del matí, a Palafrugell les coses no estan gaire més clares, sobretot pel que fa al xalet del Golfet. Amb la incògnita i mentre esperem una sentència del jutge pel que fa a si la llicència per construir aquest golfet era correcta o no, això és el que estem esperant en aquests moments. L'Ajuntament de Palafrugell està intentant posar les coses difícils perquè s'hi pugui viure de moment. L'Ajuntament ha començat els tràmits per poder tancar el clavegueram a la urbanització en construcció del xalet del Golfet. El tràmit es va aprovar al febrer en un plenari i ara s'està portant a terme. Tot i això, han assegurat que la idea de desconnectar la construcció del servei municipal és per haver fet les obres, diuen, sense permís. Gerard Escaig. Endavant, Gerard.
Encara que acabi de començar el tràmit, segons s'assegurat a Ràdio Capital, és un tràmit molt ràpid. És per això que, segons informa Jaume Palaí, si no s'ha fet cap millora al projecte, aquest tancament podria ser una realitat per Sant Jordi. Jaume Palaí, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell.
Requerir-li perquè tornessin la legalitat urbanística, perquè aquí es va fer una connexió sense permís, sense demanar llicència. Com hem aprovat això, ara estem amb molts dies aquests que han estat contestants i tal, i si no sé, nosaltres ja hem per tancar.
D'altra banda, però, la promotora Casa Calella SL ja ha informat al Diari de Girona que estudiaran accions legals de cara al consistori. Ara per ara, però, els serveis jurídics de la promotora han assegurat que, de moment, no han rebut cap notificació del tancament del clavegueram. L'avís arriba gairebé 2 mesos després de proposar als equips tècnics de l'Ajuntament com s'havia d'actuar per tancar el clavegueram. Ara s'està a l'espera de la resposta per part de la promotora, que haurà d'informar de la seva propera actuació. Recordar que van ser els propis promotors qui es van connectar al clavegueram municipal de manera il·legal. Ara, però, aquest projecte del xalet del Golfet ja compta amb 2 denúncies més, una de Salvem el Golfet i l'altra del Departament d'Urbanisme de la Generalitat.
Doncs aquestes denúncies, ara en el relat informatiu d'aquest matí a Ràdio Capital i al Baix Empordà, afegim una més. En aquest cas no té a veure amb el xalet del Golfet, sinó amb els llaços grocs, i passa a Torroella de Montgrí. Perquè Ciutadans denuncia l'alcalde de Torroella per haver mantingut els llaços grocs a la façana de l'Ajuntament. L'acusen de desobediència i de fer propaganda electoral, Helena Santín.
Un requeriment fixava dimarts com a data límit per retirar llaços grocs dels ajuntaments de Torroella i 6 localitats més. Per exemple, la Bisbal, Palamós, Sant Feliu o Santa Cristina d'Aro. En el cas de Torroella es va incomplir i es van deixar els llaços grocs i les banderes a la façana de l'Ajuntament. Davant això, la Junta Electoral del Baix Empordà va enviar un segon requeriment a Torroella. En aquest, deixava un dia més per retirar-los, és a dir, fins dimecres. Tot i això, a hores d'ara, l'Ajuntament del municipi de Dolors Bassa manté aquests símbols. Per això, ahir dijous, Ciutadans va denunciar a l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, davant la Fiscalia de Girona. L'acusen dels delictes de desobediència i de propaganda electoral. Diuen que cap servidor públic pot al·legar que la presència d'un material així en una institució pública formi part de la llibertat d'expressió o d'opinió. El partit d'Arrimadas també ho qualifica de simbologia partidista. Diuen, literalment, que no pot ser un aparador públic de col·locació de propaganda electoral identificable amb candidatures. El document reclama a la Fiscalia de Girona la investigació i persecució dels il·lícits penals en què, suposadament, hauria incorregut Josep Maria Rufí. Acompanyant la denúncia, Ciutadans ha presentat fotografies de la façana de l'Ajuntament, fetes quan ja havia expirat el segon termini del segon requeriment.
Veurem a quina denúncia i a quina pena. Això és desobediència, és el cas, un cas similar al de l'alcaldessa de Berga, de Montse Venturós, que, recordem, va ser detinguda perquè havia d'anar a declarar i no s'hi va presentar. En aquest cas, ella és de la CUP i la CUP ja ho sap fer, això. No crec que l'alcalde de Torroella es negués a declarar, però ella va ser inhabilitada durant 6 mesos per haver mantingut una estelada durant una campanya electoral. Això és una qüestió que ens seguirem sentint a parlar. Les 8 i 18. Atenció a aquesta estafa electoral que està... aquesta estafa telefònica que està tenint lloc arreu de l'Estat, però també a Pals, perquè la policia local i l'Ajuntament del municipi han alertat en un comunicat als veïns i les veïnes del municipi que aquesta estafa electrònica s'està sabant especialment en Pals, perquè en els darrers dies persones implicades en la vila també s'hi han vist implicades. Persones de la vila. Maria Montells, endavant.
Exacte, els estafadors es fan passar per una empresa que es mostra interessada en comprar els documents de la gent que està endeutada, accedint així a totes les seves dades. A partir d'aquest moment, inicien una sèrie de trucades per tal d'aconseguir que la víctima ingressi una quantitat de diners més baixa que el deute en si mateix a un número de compte que els hi faciliten mitjançant un correu electrònic o un missatge telefònic. Segons els estafadors, si fan això, el deute quedarà pagat. La xifra que demanen sol ser més limitada que el deute, ja que així no consta com a delicte greu. En canvi, però, els estafadors insisteixen a les víctimes i, segons han explicat en el comunicat, acaben arribant a cometre un delicte d'assetjaments i coaccions, tot i saber que la persona perjudicada manifesta clarament que no li farà l'ingrés. En el cas que es presenti una denúncia, els actes de coacció i assetjament sí que figuraran com a delictes greus. La policia
policia i el consistori han fet difusió dels números a través dels quals es produeixen les estafes i aconsellen als veïns i veïnes que si reconeixen els telèfons no l'agafin.
Doncs ja ho sabeu, atenció, vigileu amb això. El ple extraordinari d'aquesta setmana de la Bisbal, l'equip de govern va sotmetre a aprovació inicial la reforma del carrer Ample, que es va aprovar amb els 9 vots a favor d'Esquerra Republicana, la CUP Iniciativa, els equips del govern, mentre que l'oposició va optar per abstenir-se. En Manel Magrinyà ens explica els detalls, connexió amb la Bisbal.
Tot i que amb diferents matisos, PSC, Compromís i CiU no es van mostrar contraris al projecte, però van coincidir en criticar el procediment emprat i es van abstenir en la votació, per tal de poder presentar esmenes i millorar-lo. PSC, Independents per la Bisbal, va criticar bàsicament el que consideren imprevisió del projecte d'obres, de reforma d'un dels carrers més importants de la ciutat, sense procés de participació previ amb tota la ciutadania i especialment amb els veïns i comerciants.
Des del mes de juliol de l'any passat, el govern municipal era coneixedor de la data límit per finalitzar les obres, el 31 de desembre d'enguany. Ara, i després de 9 mesos de no fer res, hem de córrer per finalitzar les obres en un termini, amb una possibilitat molt real de perdre total o parcialment la subvenció del Pla de Barris, que suposaria el 50% del cost de l'obra.
El grup de Compromís per la Bisbal els agrada el projecte, en la seva vessant estètica i primant que sigui peatonal, però presentarà al·legacions per millorar tant la gestió de la circulació, de l'estacionament, de l'accessibilitat als comerços i de l'adequació de l'espai per a poder continuar realitzant el mercat i actes culturals com ara el Correfoc.
Creiem que hi ha prou dubtes de lo que és la mobilitat dintre lo que és el carrer, hi ha prou comerços perquè impliquin doncs, una revisió d'aquesta i també el que implica poder accedir a lo que és a la plaça Major.
El grup de Convergència i Unió, ara integrat en Tots per la Bisbal CiU, van expressar la seva preocupació tant en la forma com en el fons del projecte. Troben a faltar l'estudi de georadar per preveure possibles troballes arqueològiques abans de començar les obres i l'estudi de mobilitat.
Nosaltres entenem que la rehabilitació del carrer Ample era vital per lo que és el teixit comercial històric de la ciutat. I en cap manera, de cap manera es podia fer amb la improvisació total en què s'està fent. Cames, ajudeu-me per una subvenció que caduca el 31 del 12.
Tots els grups van coincidir en criticar la pressió que el seu parer ha mostrat l'equip de govern en enllestir el projecte i sobretot els dubtes que genera que es pugui acabar abans de la data fixada en el Pla de Barris.
Les 8 i 22 minuts. Ara atenció perquè és l'hora dels esports. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, Palafrugell viurà una tarda de futbol especial. Es tornen a trobar els dos equips del municipi. La Sauleda visita el Josep Pla i Arbonès en un partit on els locals, a més del component emocional, es trobaran amb la pressió de guanyar per continuar la seva lluita per l'ascens, Laia Bodró.
El Palafrugell no es pot permetre res que no sigui una victòria. A 3 punts a la segona plaça i amb el Tordera, quart, a tan sols un punt, només els val la victòria. Però un derbi sempre és un partit diferent i pot passar qualsevol cosa. A la primera volta, la Sauleda ja els va sorprendre en guanyar per 2-1 i els homes de Jaume Paretes no volen que aquesta vegada se'ls escapi la victòria.
Diumenge viurem una festa de futbol a Palafrugell, un derbi que serà molt intens, serà molt interessant. Segur que hi haurà molts de nervis, moltes emocions, i nosaltres el Palafrugell l'enfoquem amb la màxima ambició i il·lusió de poder donar un gran espectacle a tothom que vingui a l'estadi a veure'ns. I doncs aconseguir els 3 punts que en el partit d'anada, en el primer derbi, ells es van emportar, i aquesta vegada intentarem doncs, que es quedin a casa, tornar-los la moneda i seguir endavant amb les aspiracions de l'ascens de categoria, que és el que tots volem.
Al contrari que els blancs i negres, la Sauleda arriba al derbi amb la tranquil·litat de la feina feta. Descens a la classificació i amb un coixí de 18 punts respecte al descens, els homes de José Márquez no tenen cap més pressió que la que hi pugui haver en un derbi. De totes maneres, Jordi Díaz, davanter de l'equip, diu que han treballat per endur-se la victòria.
Sabem que no serà un partit fàcil, però nosaltres anem amb la mentalitat de guanyar. Portem una segona volta molt bona, la veritat, i volem seguir amb aquesta dinàmica. Hem estat treballant tota la setmana de cares a fer un bon plantejament tàctic. El nostre objectiu és emportar-nos els 3 punts cap a casa.
Una derrota del Palafrugell podria suposar perdre la tercera plaça. A falta de 7 jornades, els de Paretes es troben a 9 punts de la primera plaça que els donaria l'ascens directe a Segona Catalana.
Un Palamós envalentonat visita el camp del Sant Cugat, que és un equip amb urgències.
Com bé recorda Albert Parés, segon entrenador, a aquestes altures de la temporada són pocs els equips que no s'hi juguen res, i tant el Palamós com el seu rival, el Sant Cugat, no en són excepció. Els vallesans es troben en zona de descens i en una dinàmica molt negativa que els ha fet perdre moltes posicions aquesta segona volta.
És un equip que a casa sí que es fa molt fort, tot i que no acostuma molt sovint a deixar la porteria a zero, sí que es fa molt fort defensivament i que pateix molt la pilota aturada. Intentarem fer mal per aquí i ens preocupa, doncs, això, la necessitat que té i que segurament la intensitat de partit que ens marcarà serà molt important posar-nos per davant.
Però el Palamós és un partit importantíssim. Després de retallar més punts al Girona C i quedar a tan sols 5 de la segona plaça, els salameros es troben en un moment alt de motivació per afrontar qualsevol partit. Davant el perill que pot suposar aquesta pressió per als jugadors, Parés no ha trobat que els afecti per a res.
Per tant, intentem arribar a Setmana Santa amb una situació semblant, o millor, evidentment, si pot ser, i a partir de Setmana Santa, les 5 jornades que quedin, doncs a competir i a intentar tenir premi.
També estaran pendents del que facin els dos equips que té per sobre i rivals en l'ascens. El líder, Vilassar de Mar, visita el Camp Vidalet i el Girona C rep el Banyoles. Els dos equips juguen amb l'obligació de guanyar sí o sí si no volen veure com el Palamós se'ls acosta cada vegada més.
Doncs estarem pendents també d'aquest partit, que jugaran el Palamós amb el Sant Cugat. A Segona Catalana, el líder, el Guíxols, rep un altre candidat a la primera plaça, que és el Bescanó.
Primer contra segon. El Guíxols és conscient de la importància d'aquest duel i per això porta totes les setmanes que el fan al partit des de les xarxes socials, amb aquesta música de fons, amb anuncis i promocions, animant a l'afició en emplenar el Josep Sunyer. El Bescanó arriba al maig en segona posició, a 2 punts del Guíxols. Per tant, l'equip que surti vencedor al partit serà el líder de la categoria. Per al Guíxols, a més, suposaria ampliar la distància. Toni Sánchez és conscient de la importància del partit, que qualifica com el més important jugat fins ara.
Aquesta setmana tenim el partit més important fins ara, en el que portem de temporada, davant d'un Bescanó que ve en molt bones condicions. En comparació a l'any passat, és un equip molt més preparat defensivament, on no ofensivament intenten dominar el joc, però sobretot han millorat moltíssim a darrere. Bé, nosaltres estem en una bona dinàmica i intentarem assolir l'objectiu, que són els 3 punts.
A més de la importància dels 3 punts, el Guíxols haurà d'intentar guanyar per més d'un gol, ja que a aquestes altures de la temporada i amb un rival directe, el gol a veraix particular pot ser clau en cas d'empat de puntuació. El Guíxols també estarà pendent del que passi a l'escala a la mateixa hora. Els alempordanesos reben el Santa Pau penúltim per intentar refer-se de la dura derrota de la jornada anterior i no despenjar-se del liderat. Per la seva banda, el Vilartagas continua en la seva lluita per la permanència visitant el Caldes, un rival amb poc en joc a aquestes altures, però que sempre posa les coses difícils al seu camp. No poden sopegar més els homes de Cabrera, ja que els dos últims classificats ja es troben només a 2 punts al Ganxons i la zona de salvació a 4.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Passa un minut de dos quarts de nou del matí. La Fira de Màgia de Torroella busca esdevenir el punt de referència de la màgia a Catalunya. Ahir es va presentar aquesta nova edició del Festival de Màgia, que busca potenciar la vessant professional i la social i educativa, també reforçar un cartell amb molta presència a places i carrers. És la vuitena edició d'aquesta Fira de Màgia de Torroella, que busca professionalitzar-se, i per fer-ho apuntala la Fira de Programadors de Màgia, que suma un catàleg d'activitats socials i educatives i presenta un cartell distribuït en quatre blocs principals, que són la Gran Màgia, la Màgia Tres Estrelles i també la Màgia Singular. Per tant, tindrem molts espectacles de màgia a Torroella després amb aquesta vuitena edició, i per repassar, això serà a partir del dia 9 de juny, i per repassar el cartell tenim al telèfon el Martí Batlle, que és el portaveu d'aquesta Fira de Màgia. Senyor Batlle, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que la gran festa inaugural, la gran gala inaugural, serà el dia 8 de juny. És així, eh?
Sí, el dia 8 de juny doncs començarem el tret de sortida de la vuitena fira, que enguany incorpora doncs algunes novetats, com ara aquest eixamplament de la fira en l'àmbit social. I bé,
En quin sentit arriba aquest eixamplament en l'àmbit social?
Bé, hem incorporat la màgia i les matemàtiques, que es tracta d'una conferència per als alumnes dels instituts de Torroella de Montgrí, que és una prova pilot que has de funcionar, doncs tindríem la intenció de fer-la extensible al voltant de la zona geogràfica de Torroella de Montgrí. En principi es tracta d'una conferència per apropar doncs els números als alumnes doncs d'una manera, diguem, des d'una vessant més entretinguda.
Uh-huh. Si haguéssim de parlar de caps de cartell en aquest festival de màgia de Torroella, quin seria?
Bé, els caps de cartell els situem sempre en l'Espai Ter, i aquest any comptem doncs amb en Noel Galant i en Junque, que són una mica el principi i el final d'aquest gran bloc. I després, en la gala internacional, doncs situem a quatre o cinc artistes amb un presentador, que bé, això bé siguin doncs un clàssic de totes les edicions del FIMAC, de concentrar un espectacle d'una hora i mitja amb un presentador i quatre o cinc números, depèn de l'any, sobre les funcions més rellevants que hi ha en el mercat actualment. Possiblement destacar en Junque, el diumenge, que ve a ser, doncs, bueno, campió d'Espanya, un premi FISM, campionats mundials, menció d'honor a la família reial de Mònaco, el Premi Mundial de la Màgia Oracle d'Or 2016, etc, etc, etc. Possiblement serien aquí la principal aposta d'aquest doncs, any, doncs, a l'Auditori Espai Ter, el diumenge dia 9 a les 17:30, aquest espectacle que es diu Conjuro, val? I és un senyor doncs, que ens ve de... Uh-huh. ensenyar doncs, aquest sabó afer que té.
Parlàvem que una de les vessants d'aquest any del festival és la màgia en espais singulars. Això vol dir espais que s'adaptaran específicament per aquests trucs de màgia?
Els espais singulars són uns espais petits dissenyats per veure la màgia de prop, que de fet la màgia de prop sempre acaba sent molt més impactant, perquè quan tu de manera irracional el que vols és veure, a veure si li trobes de quina manera fa el truc, no? Llavors la màgia de prop és molt més impactant i el FIMAC ja disposava d'aquests espais singulars, utilitzàvem dos gràcies a la col·laboració de l'espai de la Fundació Vilacases i de la Casa Galivern, que cedien uns espais per fer aquests microespectacles de 60 localitats, però aquest any els hem doblat amb la intenció de fer aquestes petites càpsules on la gent s'hi pugui sentir a gust i de manera molt propera. I incorporem una part de l'espai de la Casa de Cultura de Casa Pastors, amb un auditor, i una part del Museu de la Mediterrània, que té una sala petiteta també, on hi ficarem petits escenaris, i la gent, prèviament, es podrà confeccionar una mena de menú, video online, d'unes entrades distribuïdes per unes franges horàries, on podrà fer un petit recorregut per veure un, dos, tres o quatre espectacles, doncs, de manera propera, amb entrada garantida. Fins ara ho fèiem fent llargues cues i tallàvem quan l'aforament era complet. Aquest any hem donat l'opció de poder garantir l'espectacle ja dies abans comprant les entrades a preus molt reduïts, perquè tu pots arribar a veure doncs, quatre espectacles per 8 euros, diguéssim.
Quants visitants o quantes persones assisteixen de públic en global a totes les accions del Festival de Màgia habitualment?
Bé, això és molt difícil de quantificar perquè tenim doncs, els espais populars, no?, que fluctua moltíssim. Per exemple, l'any passat el temps ens va condicionar molt això, però entre 15.000 i 20.000 persones d'assistència en tot el cap de setmana. Aquest any, a més, fem una col·laboració amb l'Associació dels Indiquetes, que també celebren una festa que cada any l'emplacen més o menys per aquestes dates, i coincidim amb cap de setmana, perquè cap de setmana del FIMAC, de fet, seria l'anterior, que és el primer de juny, però aquest any, per diverses raons, s'ha desplaçat en el segon cap de setmana. Coincidim amb els Indiquetes i, clar, creiem que l'afluència de públic serà molt més gran, i a més entrem en col·laboració amb ells i muntem un espectacle conjuntament en el seu espai. Per tant, aquí fem una mena de fusió que casualment ha anat així i que ens hem entès molt bé, i bueno, bé, esperem que gràcies a això doncs, tothom hi surti guanyant.
Quines accions es fan per explicar a la gent de Torroella, per divulgar i perquè la gent de Torroella surti al carrer, perquè a participar en aquestes, perquè hi ha moltes activitats de la FIMAC que són màgia al carrer?
Sí, tenim els espais populars que es concentra en tres places. Aquest any hem potenciat especialment la plaça de la Vila, que incorporant-hi, diguem, un mag de més nivell, perquè és un aforament molt gran on hi caben 500 o 600 persones, i llavors el que volem és que a nivell popular aquelles persones que no vulguin adquirir cap localitat perquè resulta que els agradi més doncs, anar pels carrers, doncs hem potenciat això. Continuem amb les places tradicionals de cada any, que són Pere Rigau i Ernest Lluch, on en un s'hi fa el teatre infantil i en l'altre s'hi fa el teatre, diguéssim, més clown, el teatre, per disculpa, la màgia més clown. Mm-hmm. I el procediment, doncs, és bé... Amb campanyes, doncs, publicitàries, com ara banderoles, repartiment de cartelleria. Aquest any editem un llibret més pràctic que el de l'any passat, perquè crec que ha de ser una petita revista. Llavors tenim un apartat de mecenatge i d'esponsorització de les empreses de la vila i de l'entorn, i llavors tenim uns patrocinadors principals, com són Autopòdium, que ha fet una aposta clara pel FIMAC, i una col·laboració especial també aquest any de la cervesa La Brava.
Martí Batlle, que ahir va participar en aquesta presentació de la Fira de Màgia de Torroella de Montgrí, que es farà a partir del dia 8 de juny a Torroella, el 8 de juny amb la gran gala inaugural. De fet, ja es pot consultar tota la programació a la vostra web, oi?
FIMAC.cat, i en allà trobareu tots els apartats dels esdeveniments, com adquirir les entrades via online. Animo a tothom a afanyar-se per tenir bones localitats, i bé, el qui no vulgui anar en els espais singulars perquè creu que tenen aforaments massa petits o pel que sigui, qui no vulgui anar a la Gran Gala Internacional o a l'Espai Ter, diguéssim, amb entrades d'un import superior, també té una gamma al mig, una franja que hem creat, que se'n diu els espais 3 estrelles, on situem un tipus de màgia de nivell mig, a un preu de nivell mig, i així creem 3 escalons, diguéssim, 3 franges d'entrades de localitats, i esperem així abraçar a totes aquelles butxaques i tots aquells públics de manera més transversal.
Queda clar. Doncs, Martí Batlle, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I molt bon dia, i que vagi molt bé la fira. Avui el comentari ens el deixa el periodista Pere Carreras.
Efectivament, s'han de celebrar els 40 anys d'ajuntaments democràtics. Ha de ser una festa col·lectiva i alhora s'ha de mantenir la vigilància constant per evitar perills de regressió. Sabem que l'invent democràtic no és ferm, ni és robust, ni l'hem de donar per fet ni consolidat, ara que sabem que la temptació viu a dalt. Però quedem-nos amb la idea positiva, i si fins ara sentíem parlar de 40 anys de dictadura, ara ja són 40 anys de democràcia. Escoltava amb atenció l'altre dia Joaquim Nadal, que feia una conferència a Sant Feliu de Guíxols sobre aquest aspecte, parlant d'això, argumentant que efectivament la democràcia s'ha de celebrar. Ell deia que només veient com s'ha incrementat la qualitat de vida de les viles i de les ciutats, com s'han desenvolupat l'urbanisme de les poblacions, com s'han dotat els barris d'equipaments públics, com es passa d'un carrer ple de fang i d'esperdenyes a un indret amb zones verdes i equipat de pavellons i sales polivalents, només per això ja val la pena posar el cava en fresc. Hem passat de l'olor de mitjons suats, que deia Vázquez Montalbán, a tastar l'olor d'Europa. Tot des dels municipis, i tots n'hem après. Es parla, i es parlarà molt, de la democràcia als municipis ara que es festegen les 4 dècades prodigioses seguides, i amb les eleccions generals a finals d'abril i les eleccions municipals a finals de maig. Veurem com la democràcia als ajuntaments ha suposat canvis importantíssims en l'urbanisme, en l'economia local, en la llengua, en la cultura. Aquella frase de Don Alfonso, que va fer fortuna, on deia que Espanya per bé no la coneixeria ni la mare que la va parir, ha passat també en molts municipis, i també per bé. Només reclamo, això sí, de forma més gremial i corporativa, que en aquesta visió reposada que hem de fer tots junts quan analitzem la democràcia als nostres ajuntaments, no ens oblidem d'escoltar uns actors singulars que han tingut i tenen un paper rellevant, i que són els mitjans de comunicació de proximitat, Aquesta ràdio n'és un. Perquè la història d'aquests 40 anys democràtics s'ha escrit en aquests mitjans. Ho hem escrit amb titulars de diaris locals i comarcals. Hem vist com molts alcaldes i alcaldesses s'estrenaven fent entrevistes en ràdios municipals o de proximitat o televisions d'abast proper. Mitjans de comunicació, molts d'ells que han nascut en democràcia i han estat el fil conductor del dia a dia local. Els cronistes d'aquestes ciutats i pobles, els periodistes de municipi, de poble, sobretot molts d'ells, els més grans, molts d'ells també ja avui jubilats, han de ser escoltats perquè han escrit bona part d'això que avui en diem pomposament el relat. Felicitats a tothom i que arribin moltíssims anys més de sort i encerts democràtics.
Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest comentari a radiocapital.cat. Ara, mira, són 9:15 del matí, és l'hora de l'agenda. Aquest cap de setmana, els que estigueu més en forma, podeu participar en una cursa solidària, Martí Seguer.
És la Oxfam Intermont Trail Walker 2019, amb sortida des d'Olot a les 9 del matí i arribada a Sant Feliu de Guíxols resseguint la ruta del carrilet. La distància a recórrer és de 100 quilòmetres, però com a novetat teniu una variant amb 50 quilòmetres que surt des de Salrà.
I si mai us heu preguntat com és un auditori, un teatre en directe, a l'Espai Ter de Torroella a les 12 dissabte hi fan una visita guiada. Oi que sí, Martí Seguer?
Aquest dissabte a l'Espai Ter hi haurà un gran moviment de persones i d'equips preparant una de les grans obres teatrals de la temporada, El preu d'Arthur Miller. Us animem a descobrir, amb una visita comentada, com es viu al darrere de l'escenari entre bambolines, focus i cortines. Un espai ple de vida i desconegut per la majoria de gent i alhora imprescindible perquè gaudim dels espectacles.
Teatre de la Gorga, Palamós, dissabte a les 6 i podrem escoltar concert de primavera.
La coral El Progrés de Palamós és una de les corals més antigues de Catalunya. El primer concert del qual es té constància es va dur a terme el dia de Nadal de l'any 1896. Originàriament, l'entitat s'enmarca clarament en el moviment de coral català dels Cors de Claver. Aquest any, a més d'aquesta coral, hi participen la coral La Farinera, de Girona, l'Estel, de Lleida, i El Progrés, de Palamós, com no.
Diumenge, a les 8 del matí, a Fonteta hi fan la Marxa de les Guilleries.
Aquest any, la Marxa de les Guilles ens proposa un nou recorregut per tots aquells que vulguin gaudir de la natura. Com sempre, la ruta passarà per alguns dels racons més emblemàtics d'aquesta zona de l'Empordà. I com totes les marxes, si és massa fàcil, no agrada, mentre que si és complicada, dona la impressió que mai s'arriba al final. Per això podreu triar entre una ruta de 21 quilòmetres i 830 metres de desnivell o una de 12, amb 400 metres de desnivell. Al final de la ruta hi haurà entrepans i begudes, així que us animem a participar a aquesta bonica marxa de les Guilles de Fonteta.
Gràcies per aclarir-ho. Ha mogut el massís de les Guilleries. L'han mogut de Fonteta, ja ho sabeu. No, evidentment és la marxa de les Guilles. Les 8 i 48 minuts. De seguida saludarem l'Albert Aparicio abans. Marc Clapés, què hi fas aquí?
Bon dia, company, com estàs?
Bé.
Molt bé, me n'alegro. Escolta, he vingut a comentar-te una cosa que crec que et pot interessar. Em vas dir l'altre dia que no saps on guardar les coses que et faran falta més endavant.
Sí que t'ho
doncs, escolta, perquè tinc la solució.
Com?
Costa Brava Space és l'espai únic a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada. Sí, sí. 20 tamanys diversos, des d'1 a 20 metres quadrats i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Ho has escoltat bé.
Només.
Els clients confien des de mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fan reformes a la casa, la lloguen per temporada o la canvien. Però, escolta, no estic parlant de trasters qualsevols. No. Els espais de Costa Brava Space compten amb tot tipus de serveis, des de seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar o recollir el que vulguis quan vulguis. Apunta el número de WhatsApp o truca al 649-025-592. 649-025-592.
Apunta,
ja està, eh? Apa, fins demà, vinga, que vagi bé.
Fins demà. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com estàs?
Molt bé, com anem?
Bé, mira, ara al matí m'envia una foto d'una guilla.
Sí,
és molt divertit. Re, no, mira, coses. Espera, sí, em dius que t'escoltes a tu mateix, eh? Sí, fet, ja no, oi?
Ara millor, perfecte. Ara millor.
Va. Re, que hem d'explicar això, la secció que fem amb tu cada divendres, que és la secció de meteorologia curiosa, com a mi m'agrada dir-li així, meteorologia curiosa. I avui hem d'explicar...
Avui ens anem una mica de l'aspecte meteorologia i integrem una mica meteorologia amb el medi ambient.
Medi ambient.
Exacte. Mm-hmm. Ens situem sobre el massís de les Gavarres, que és la zona muntanyosa més important del Baix Empordà.
Mm-hmm.
Aquesta zona muntanyosa ocupa més de 16.000 hectàrees que pertanyen al Baix Empordà, i el cim més alt és, per exemple, la zona del Puig d'Arques o el seu germà Bessó, que és el Puig de la Gavarra, que arriba a més dels 530 metres.
Mm. El Puig d'Arques és on tu... Em sembla que ens ho vas dir un dia, no? És on tens un radar meteorològic, on hi ha un radar meteorològic, vaja.
Sí, 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 encara no el posseixo.
No és teu, però...
No és meu, però...
Sí.
El Servei Meteorològic de Catalunya és qui gestiona un dels quatre radars que es troben sobre el territori català i que es troba al Puig d'Arques, on precisament també hi ha un punt de vigilància que és per prevenció contra incendis, que es troba situat just al costat de la zona del radar.
Clar, les Gavarres neixen a tocar de mar i s'endinsen fins al Gironès.
Sí, de fet...
Per tenir una idea de la mida, deies abans 16.000 hectàrees.
Sí, 16.000 hectàrees que pertanyen dins del Baix Empordà, però en total són més de 21.000 o 22.000 hectàrees, perquè és això, s'endinsa també cap al Gironès, cap a una part de la selva... I això fa que sigui una zona una mica peculiar. A nosaltres també és la zona més elevada i té poder una mica un clima que podem trobar una mica diferent, no? Continua sent una zona de clima mediterrani litoral, com hem comentat alguna ocasió, però la precipitació és força diferent. Per exemple, la zona de Pals, l'Estartit, el quadrant sud-est, nord-est de la comarca, és molt diferent de com és la zona de les Gavarres, on hi acostuma a ploure entre 100-200 litres a l'any més de mitjana que a la zona nord de la comarca. També és una zona que ha estat declarada el 1992 d'espai natural i el 1998 els municipis que l'envolten i que pertanyen al seu terme municipal van decidir formar el Consorci de la Gavarra per també impulsar no només una zona d'espai natural sinó també cultural molt important. I ara aquí surto de l'aspecte meteorològic, però és que també hi ha molts monuments megalítics, dolmens i menhirs, que daten d'entre el 5.000 i el 2.000 abans de Crist.
Val. Mm-hmm. Escolta, què és el que destacaries més de les Gavarres? Què és el que et crida més l'atenció?
Bueno, el que em crida més l'atenció és que, tot i que comentem que és un clima mediterrani litoral, té un sotabosc que és molt espès i que pot semblar gairebé com si fos en algunes zones de selva salvatge, pràcticament, perquè hi trobem lianes, també.
I perquè pot ser que això faciliti els incendis?
Bé, és un bosc humit en general, però sí que és cert que com que el clima mediterrani pateix episodis de sequera severa i no estem molt acostumats a cuidar el bosc, pot ser un polvorí de vegades. De fet, hem comentat alguna vegada, quan hi va haver l'episodi Les Nevades de 2010, que el principal perill de les Gavarres és que és una zona amb molta densitat forestal, amb molta massa forestal, i si no es fa una tasca de manteniment bona, efectiva i periòdica en el temps, pot ser un polvorí quan ens trobem en situacions de sequera.
Val. Preveus que hi hagi molt de risc aquest estiu o què?
Ara hem tingut un petit episodi de pluges, de moment no gaire important. Si no millora la cosa, poder s'activaran algunes alertes, perquè el cert és que hem tingut més de 90 dies en algunes zones del Baix Empordà que no hi ha plogut, que ha plogut molt poc, i pràcticament que la terra ni se n'ha assabentat. Llavors haurem de seguir aquesta situació. També volíem comentar un comentari de Dani, que és que per què he dit que es plou una mica més en aquesta zona muntanyosa, i és perquè pel que anomenem pluja orogràfica. Al ser un massís d'uns 500 metres i molt a prop de la costa, l'aire que entra humit de la costa ha de pujar, diguéssim, cap amunt per raons òbvies, no?, perquè es troba aquesta paret. I aquests ascensos forçats de l'aire moltes vegades fa que puguem veure núvols. Un dia ventós, per exemple, també podem mirar que trobem algun núvol altocúmul lenticular o aquests núvols més prims i allargats sobre les zones muntanyoses que no sobre zones planeres.
És el que, així planerament, en diríem microclima, una cosa així que només afecta aquesta zona.
Sí, bueno, es podria dir així. Sí, és una característica que té aquesta zona muntanyosa, no?, que atrapa més precipitació, que és deguda al que s'anomena pluja orogràfica, que és modulada pel relleu, per l'alçada que té.
Ai, no sé si n'hem parlat algun dia d'això a les ensenyades.
Sí, alguna vegada, comentant alguns episodis de precipitació, tempestes, perquè plou més en una zona o l'altra, hem comentat aquest fenomen de la pluja orogràfica, que realment és característica de, normalment, de zones molt elevades, però a nosaltres, al ser un massís que hi ha molta diferència de cop passes del nivell del mar a 500 metres, i aquesta diferència estimula que es creïn núvols i que de vegades poden ocasionar pluja i recull més precipitació.
Però a mi em crida l'atenció la paraula aquesta dels microclimes, que no sé si són, vull dir, que potser són mites, o realment en tenim algun a casa nostra, però això és per parlar-ne un altre dia, no cal ara
sí,
que ens trinxem en això.
Bueno, la paraula, en podem fer 5 cèntims, la paraula microclima, aviam, tenim un clima que és el Mediterrani, i si volguéssim podríem, tot depèn de l'escala amb la que ho mirem. Si ho mirem a una escala a nivell europea, doncs marcarem bona part de la meitat est de la península i Itàlia com amb un pinzell gruixut i direm que és clima mediterrani. Si entrem a escala de Catalunya, distingirem el clima de muntanya, el clima que tenen fins i tot d'influència de la vessant atlàntica a la part més nord-occidental, i si anem baixant escales més petites, podem distingir petits matisos. Dins d'un mateix clima, que seria el clima mediterrani, distingir el que és litoral, el que és prelitoral, i dins de la nostra comarca, fins i tot també, el que comentàvem, la zona de Pals d'Estartit, un règim pluviomètric que és molt diferent al del sud de la comarca, i en canvi es troben a la mateixa distància pràcticament del mar, no? Però aquestes zones muntanyoses, el relleu, la vegetació, afecta el tipus de clima o microclima.
Va, doncs vinga, un dia en parlem. Ara fem repàs del temps que ens espera per aquest cap de setmana.
Sí, perquè hem tingut uns dies amb una mica de pluja i sembla que avui el dia comença molt bé, però aniran arribant núvols al llarg de la tarda i cap a la nit ja es podria escapar algun primer ruixat, nit matinada, s'espatlla una mica el temps. Dissabte, alguns intervals de núvols, no acaba de fer net del tot, però sobretot diumenge, que començarà amb un dia que diríem, ostres, avui fa sol, doncs a la tarda, a partir de migdia, es tornarà a espatllar i tornaran a créixer nuvolades, algunes que poden anar acompanyades de tempesta, com ja va passar el dimecres passat, crec que va ser.
Per tant, no garantim que sigui un cap de setmana...
Allò no serà un cap de setmana plujós, allò de dir, ja, quin cap de setmana plujós, però sí, jo crec més ja de tons d'aquests de primavera, de que ara fa sol i escalfa el sol, ara creixen aquests núvols convectius, no?, aquests núvols amb forma de cotó, i que de seguida poden portar alguna tempesta.
Sí, però al final la primavera és el que té. I ja.
Sí, la primavera és bastant impredictible i el que podem preveure és la probabilitat de que passin aquestes coses, no? Mm-hmm.
Podem fer un pronòstic així una mica més a llarg termini de la setmana que ve i així?
Bueno, la setmana que ve sembla que no canvia molt la situació.
Una cosa semblant.
Sí,
una cosa semblant al que veurem aquest cap.
El que passa és que ara ens creu aquest front, que és molt, molt clar quin el pas que tindrà, algunes pluges que ens portarà a partir de la nit, però sembla que la setmana que ve queda una mica lluny, i més tenint en compte que ja estem en primavera, ja no ens aventurem.
Exacte. Sí, això ho feu molt, eh? Jo busco a Google o busco al tiempo.es el temps que farà, i m'ho diu perfectament, però els meteoròlegs sou gent seriosa i ens hem de refiar de vosaltres, que sempre em dieu.
El temps és aquell que es pot preveure amb un màxim de 3 dies d'antelació.
Això anava a dir. Sí. Per tant, no ens refiem del que ens diguin les webs que ens prometen 15 dies d'antelació, eh?
Tant de bo ho sapiguéssim.
Vinga, Albert, fins la setmana que ve.
Molt bé, un salut, Dani.
Adéu. Adéu. Doncs aquí acabem la setmana, el supermatí de Ràdio Capital, però no a Ràdio Capital ni tampoc a la nostra web. A Ràdio Capital us seguim informant amb la millor música del món, i també amb el que us pugui explicar en Marc Clapés, que ja veurem quina credibilitat pot tenir, però us explica coses. I a la nostra web, radiocapital.cat, us mantindrem informats al minut de tot el que vagi passant a la nostra comarca. Fins dilluns!